A continuació, el professor doctor Josep Maria Gregori, que és professor de la Universitat Autònoma de Barcelona i també del Col·legi Universitari de Girona, conegut, suposo, de molts de vosaltres, i a més és secretari general de l'Institut de Musicologia Josep de Gart i Mates de l'Autònoma.
Notes per a l'estudi del contralt barroc, les oposicions de la Seu de Girona de 1734. Primer faré una introducció històrica per aclarir en què van consistir aquestes oposicions. La capella musical de la Seu de Girona va ser instituïda l'any 1629 amb la dotació de 12 beneficis. Va viure una profunda crisi en els primers anys del segle XVIII, que cal emmarcar dins el malestar general que visqué la ciutat de Girona. Des del darrer terç del segle anterior, havia estat assetjada el 1675, el 84 i després presa pel duc de Noalles el 94, i del conseqüent declivi demogràfic que va patir. Tot això està molt ben estudiat pel professor Alberg. L'actuació de la capella va ser anul·lada notarialment el 25 de juny de 1703, conservant únicament els drets del seu mestre, Josep Gas. Durant l'any 1706, el capítol va fer gestions i diligències davant de la cúria romana per reintegrar els 12 beneficis a la capella fins a aconseguir el corresponent índol apostòlic el 7 de desembre d'aquell mateix any. El benefici escrit a l'altar de Sant Rafael era el que estava destinat al cantó contralt de la capella. Josep Vilaplana n'havia estat obtentor des de l'any 1706 fins al 1733, que va morir. Havia actuat de contralt en els darrers anys del mestre Josep Gas i durant tota l'estada de Tomàs Milans, oncle, al capdavant de la capella, és a dir, de l'any 1714 a l'any 33. Després del traspàs d'en Josep Vilaplana, el capítol de Girona, reunit el 5 de gener de 1734, va acordar convocar a oposicions la plaça de contralt que obtenia en Vilaplana. Les obligacions del cantó contralt, que estan explicitades a l'edicte que s'havia fixat a les portes de les catedrals del Principat, eren les següents. En primer lloc, havia de participar en totes les actuacions musicals de la capella, tant a dins com fora de la seu, segons disposés el mestre de capella. En segon lloc, en el cas que fos hàbil en algun instrument, el cantant, s'incorporaria al grup instrumental de la capella quan el mestre ho considerés oportú i a la vegada hauria d'ensenyar a tocar aquest instrument als escolans que ho desitgessin. En tercer lloc, havia d'assistir a les funcions corals i processons per reforçar el cor dels canonges. I en quart lloc, com era consuetud, no es podia absentar de la ciutat sense el permís corresponent. Bé, es va posar l'edicte, es va fer la convocatòria i les oposicions es van celebrar el 23 de març del 1674. Formava part del tribunal l'organista de la seu, Miquel Brunet, en Gabriel Gallo i Antonio Mallol, que eren també membres de la capella. S'hi van presentar Antoni Puig, escolar cantor de la Seu, i Romuald Estany, que era beneficiat natural de Figueres, i escolar cantor de la Seu de Girona entre els anys 23 i 26. Els opositors van haver d'interpretar la cantata a solo a la Virgen el Increado Monarca, escrita pel mestre de la Seu, Tomàs Milans, en el cor de la catedral després de l'ofici de les completes. I hem tingut la sort de poder trobar aquesta cantata, per això fem aquesta comunicació, si no, segurament no la faríem. Aquesta cantata està conservada a l'arxiu musical de la parròquia de Canet de Mar i l'oferim transcrita al final de l'apèndix, com un apèndix musical, al final d'aquesta comunicació, per si es publica, doncs que es pugui servir d'il·lustració. Bé, es va cantar la cantata, es va acabar l'audició i el capítol es va reunir per decidir, per escoltar el veredicte del tribunal i després decidir. El tribunal va dir que en qüestió de cant els dos eren hàbils, tenien una perícia més o menys igual, però pel que fa a la veu de contralt, que era l'assumpte en qüestió, diu, cap d'ells pot ésser de gran servei per a aquesta capella. Diu, de tota manera, no obstant, en aquesta qualitat de veu de contralt, en Romuald Estany, habet notabilissimo excessum ad Antonium Puig. És molt més bo que l'Antoni Puig. Bé, el capítol va votar, eren 21 canonges i 20 vots van ser per Romuald Estany i un per l'Antoni Puig. En Romuald Estany, cal saber que a més de beneficiat, és a dir, ja estava ordenat, era violinista, perdó, i que posteriorment l'any 1740 va rebre un ajut del capítol per continuar els seus estudis musicals a Barcelona i que va morir l'any 1786 i està enterrat a la seu de Girona. Algunes consideracions tímbriques sobre el contralt barroc, que és el que potser m'interessa més de comunicar sobre el paper del contralt. L'afany per la subtilitat, per l'estilització, per la nobile maniera di cantare, pròpia de l'estilística del manierisme, va obrir les portes en el terreny de la tímbrica vocal al desenvolupament de les veus mixtes, mitjançant la pràctica de la unió i de la fusió dels registres tímbrics, és a dir, de pit i de falset i cap, de la veu humana. El nou estil va prendre partit a favor de les veus de les voci mezzane, de les veus mixtes, tal com ho diu, per exemple, en Zacconi, la seva pràctica de música, ja parla de les voci mezzane, per rebutjar la tímbrica monocolor dels cantors del segle XVI, especialment la dels falsetistes. La música vocal del barroc va viure amb l'aparició dels castrats una profunda revolució tècnica, tímbrica i també estilística, que encara avui es pot, encara trobem recollida a través dels escrits i dels tractats dels mestres de cant del segle XVIII. Assolir la veu mixta era la condició indispensable per qualsevol jove cantor que, al fer el canvi de veu, volgués continuar cantant les parts del soprano i del tible, o encara més, en aquest cas, la del contralt. Doncs, l'àmbit d'acció encavalcava els dos registres. L'unificació dels registres era, per altra part, un dels principis bàsics del bel canto, per tots els tipus de veus, no solament per l'alto. El contralt masculí aprenia primer a separar els registres. L'un sempre era més feble, era més magre, i després aprenia a combinar-los. Com més s'encavalcaven els registres, més la veu era perfectament constituïda. Els mestres de cant del segle XVIII dedicaven sempre un important capítol per tractar aquest aspecte en els seus escrits. Així, per exemple, Tosi, el 1723, a la seva Reflexione, assegurava que la principal fita d'un bon mestre era aconseguir que la veu de cap del cantor la unisca a la voce di petto, in forma que non si distingua l'uno de l'altra, que se l'unione non è perfetta, la voce sarà di più registri e conseguentemente perderà la sua bellezza. Està clar. La ruptura que marca el canvi o pas entre els dos registres hauria d'esdevenir així inaudible. Diu, la jurisdizione della voce naturale o di petto termina ordinariamente sul quarto spazio o sulla quinta riga, és a dir, està parlant d'un soprano amb don primera, un clau de don primera, és a dir, seria un do tres, un re tres. Et ibi, és a dir, a partir d'aquí, principia el domino del falsetto. Cal pensar que el terme falsetto en aquests tractats és sinònim de cap, parlen del mateix. L'habilitat consistirà en descendre des de la veu de cap o des de falsetto i recobrir amb aquesta les primeres notes de la veu de pit, que es troben per sota de la ruptura o del pas, és a dir, la zona entre el fa 2 i el do 3, re 3 del contralt, aquí, en el ritornare, diu ell, a la voce naturale, ove consiste la dificultat de l'unione. Amb aquest artificiós procediment, la zona comuna d'encavalcament tímbric aniria adquirint de forma paulatina un timbre mixte, un color mixtejat, un color que serà fruit de la unió, en el qual, segons Mancini, que és un altre mestre de cant italià molt important, també castrat, com la majoria d'aquests cantants i tractadistes, el 1777 deia que solament es podia obtenir aquesta unió unendole finamente, és a dir, sobre la mesa di voce, sobre un piano finíssim. Aquest era el punt a partir del qual el cantor, el contralt en el nostre cas, podia iniciar-se en l'estudi dels diferents mecanismes i procediments tècnics de l'art del cant. No es podria passar, per exemple, a estudiar el portamento di voce, com diu Mancini, si prima non avrà uniti i due divisati registri, i quali son in ogni persona separati, in chi più, in chi meno, però tothom estan separats. Una relació de l'osmosi entre la prestació tímbrica del cantor i l'experimentació melòdica i dels seus recursos per part del compositor afavorirà l'aparició d'un repertori vocal específic per a diversos tipus de contralt al llarg del barroc. La diferència de registres en la pròpia veu natural proporcionaven, a través de la tècnica de la fusió tímbrica, diverses modalitats de cantors contrals i, per tant, de papers escrits per a ells. Per exemple, des d'un baríton baix, des d'un baríton natural, com el cas d'un cantor anomenat Roque Vidal, que era músico de voz barítono contralto de la capella del Monestir de les Escalzes Reales de Madrid, a l'any 1719, per exemple. Podria ser un tenor greu, un tenor altino o un tenor agut. Totes aquestes veus de pit podien servir de veu base per la mixtura. Recordeu, per exemple, la cantata 54 de Bach, escrit l'any 1634 precisament, que abarca des d'un fa dos fins a un sigo moment, que és una tessitura extremadament greu per un home contralt, podria dir que era una veu de baríton, de pit. La disponibilitat d'un tipus o altre de cantó explica les diferències d'àmbit de tessitura dels papers de contralt solista que escrivien els mestres de capella en el barroc. Pel que respecta a la música per a contralt escrita i interpretada a Catalunya en el barroc, prenem nota dels següents aspectes. En primer lloc, un tímid ús de la zona aguda de la veu de cap, pràcticament desconeguda en els papers de contralt o alto coral de cor, que no és solista, del repertori litúrgic i religiós del segle XVII. Això es veurà mínimament amplificat a partir del darrer terç del segle. Tan bon punt els compositors comencin a escriure obres a solo, tonos i cantates, etc., per aquesta veu. En segon lloc, el treball d'amplificació dels ressonadors vers la zona craneal de la veu de cap, la part més aguda, potencia i enriqueix en contrapartida la pròpia veu natural, és a dir, és com una goma elàstica, com més l'estirem amunt també més s'estira avall, no només es treballa en una direcció. I això fa que s'obri un procés de compensació sonora i d'equilibri tímbric entre els dos extrems de la veu. Aquest fet explica l'expansió de l'àmbit del contralt en els dos pols del seu registre, especialment en el repertori civil i religiós, des de finals del segle XVII fins a la primera meitat del XVIII. Pel que fa al repertori litúrgic, l'àmbit conservava una certa reducció. En tercer lloc, en les obres a duo, els duets, l'àmbit del contralt varia en funció de l'atracció tímbrica que experimenta vers la zona aguda, si es tracta d'un duo amb un tiple, per exemple, o vers la zona greu, si el duo està escrit per a contralt i per tenor. Llavors, l'àmbit del contralt, diríem, és una mica més greu. Bé, la cantata que va escriure en Milans, l'Increado Monarca, per ser interpretada en aquestes oposicions de Girona de l'any 1764, exigeix de fet una veu d'una extensió àmplia, d'una disponibilitat tímbrica en la zona mitja i greu bastant bona, i la subscriu sovint en el registre mig, és a dir, es mou normalment entre el si bemoll 2 i el si bemoll 3. En Milans sol·licita del cantó dominis de diferents recursos tímbrics que eren propis de la veu de contralt i que per tant ell coneixia. De fet, és una obra amb una certa picardia, està escrita pensant per unes oposicions i per veure per on pot flaquejar o per on pot realment brillar més una veu, si és una veu madura constituïda o és una veu que encara està en formació, i això es veu bastant. Recordem que una de les característiques de l'acte de les oposicions que fa esment el tribunal és de la bonitate vocis, és a dir, buscava també una veu que fos bonica, que fos bella d'escoltar, no? I per tant Milans va escriure una obra pensant en totes aquestes coses. Ell exigeix, per exemple, fusions tímbriques en els salts d'octava, que és una de les coses més difícils que hi ha, passar de la veu de pit a la veu de cap sense singeocho, sense trencament de la veu. És per aquí on es veu més el domini que el cantó té de la unió, de la fusió dels registres. Exploració dels pols tímbrics en les zones límits, en les zones agudes, en les zones greus, fent-ho tant per graus conjunts, o sigui, paulatinament, sobre el portamento di voce, com a través de salts melòdics de quarta, de cinquena, de vuitena, que és més difícil encara. I finalment les agilitats. Les agilitats és on es veu més la capacitat de portar la veu del cantant. I això aplicat d'una forma continuada, des del registre de la veu mixta fins a la zona propera al registre agut. Això és interessant perquè aquí és on la veu de cap enriqueix molt el registre mig. Bé, i això és tot. Gràcies.
Molt bé, aquest és un tema molt interessant perquè al marge de la petita anècdota que el Josep Maria Gregori l'ha elevat a una categoria d'aquestes oposicions de Girona, sabeu que, desgraciadament, la història de la música sempre ha magnificat el compositor i en canvi l'intèrpret ha quedat sempre de costat. Això avui dia, des de fa uns anys, s'està corregint perquè hi ha un procés d'interacció continu, hi ha un procés d'òsmosi pràcticament entre compositor i intèrpret, sigui intèrpret vocal, sigui intèrpret instrumental. Penseu que obres, no sé, per parlar d'obres molt conegudes, com és ara doncs, la Consagració de la Primavera, de l'Igor Stravinsky, que necessita una orquestra de 120 components, són realment 120 solistes. Si el nivell dels intèrprets no hagués arribat a un estadi, Stravinsky no hauria pogut mai escriure una obra com aquesta. O, per exemple, pensem en les suites i les partites de Bach per violoncel o per violí sol, amb el llenguatge polifònic que hi ha. Aquí potser, de vegades, ens decantaríem pel compositor, però és evident que un estadi previ amb això hi havia de ser. Per tant, jo crec que al marge de l'estudi i la referència a Girona, que sempre és simpàtica com l'altra comunicació, i de l'estudi de les possibilitats del contralt, que a més hi ha molt de confusionisme sobre això, i crec que realment aquesta comunicació aporta llum i aporta molts aclariments necessaris, s'ha de veure també emmarcat en aquest altre aspecte general. Moltes gràcies.